Republicana de Catalunya, en nom del jovent republicà en defensa del dret de l'habitatge, té la paraula el senyor Francesc Duc, jove regidor d'aquest ajuntament.
Molt bé. Doncs això que deia l'alcalde. Des del grup municipal d'Esquerra Republicana presentem aquesta moció en defensa del dret a l'habitatge en nom de la nostra organització juvenil, del jovent republicà. És lògica aquesta preocupació dels joves de Sant Cugat amb el tema de l'habitatge. Avui en dia és la dificultat més gran que tenen per independitzar-se i crear el seu projecte de vida. Segons l'Observatori Català de l'Habitatge, el 48% de la població jove de Catalunya destina més del 30% dels seus ingressos mensuals a pagar el lloguer. I al Vallès Occidental la situació és especialment preocupant. Segons dades recents, el preu del lloguer ha augmentat de manera exponencial en els últims anys, fent que moltes famílies destinin més del 40% dels seus ingressos a cobrir aquest cost, quan els estàndards internacionals marquen un topall d'un terç dels ingressos familiars com a màxim. És evident que per resoldre la problemàtica de l'habitatge s'hi ha de fer front des de tots costats, però és imprescindible i necessari prendre mesures estructurals que no estan a l'abast d'un govern local com el de Sant Cugat. Corresponen al govern de l'Estat i al de la Generalitat. Tot i l'intent que fa el govern d'Esquerra que va fer el govern d'Esquerra a la Generalitat per regular els lloguers de temporada i d'habitacions, aquesta regulació no s'ha aprovat ni al Parlament ni a Madrid. I això està permetent que es facin operacions especulatives com estem veient dia sí i dia també. El cas més recent és el de la casa Ursola a Barcelona, però també ho podem trobar a Sant Cugat, on més d'una immobiliària fa temps que expulsa els veïns que tenia de lloguer de feia molts anys per llogar els pisos per habitacions i aconseguir així el triple d'ingressos. La recepta és clara, al nostre entendre. Mesures estructurals i lluita contra l'especulació per afavorir que cada cop hi hagi més habitatge assequible i més habitatges de lloguer al mercat per ús permanent. En aquest sentit, van les sis mesures que hem proposat, que resumeixo. La primera és donar suport a les organitzacions que defensen un habitatge digne, assequible i lliure d'especulació. El segon és instar els governs de Catalunya i de l'Estat per regular efectivament els lloguers de temporada i d'habitacions. Tercer, instar el govern de la Generalitat i l'Estat a implementar mesures per regular de manera efectiva els preus del lloguer, fomentar el parc públic d'habitatge i protegir els drets dels llogaters davant de grans tenidors i fons voltors. Quart, instar la Generalitat de Catalunya a establir canals de comunicació permanents amb les administracions municipals i entitats socials amb l'objectiu de trobar solucions consensuades. El cinquè és reafirmar i reclamar la sobirania de Catalunya com a territori competent en matèria d'habitatge davant les ingerències judicials i les legislacions estatals sempre més descafeinades. I sisè, reclamar al govern espanyol que faci efectiu el traspàs de les propietats de la Sareb als municipis. Gràcies.
Gràcies. Per part d'en Comú Podem, el senyor Ramon Gutiérrez.
Moltes gràcies. Bé, aviam, la moció que ens presenta avui el grup d'Esquerra Republicana ens preocupa principalment per dos motius. D'una banda, perquè en els acords que podem compartir, d'acord, però amb els atesos, ignora gairebé totes les iniciatives que altres forces progressistes han pogut posar sobre la taula on hem governat. Iniciatives que, per cert, en algunes ocasions han estat inclús bloquejades o ignorades per qui proposa aquesta moció. D'altra banda, perquè sembla que la iniciativa sobre els lloguers de temporada sigui única i exclusivament d'Esquerra Republicana, i tant és així que fins i tot deixen en un segon pla entitats com el Sindicat de Llogateres, que han estat al capdavant d'aquesta lluita des de fa molts anys. És com si es volgués patrimonialitzar la lluita per l'habitatge, quan paradoxalment tens a les teves mans una part de la solució i no l'estàs aplicant. També a Sant Cugat, posava ara el regidor d'habitatge l'exemple del cas de Nova Finca, sobre el que no hem fet absolutament res per canviar la situació ni el marc legal a la nostra ciutat. És una altra moció, com ja en portem dues, abans ho ha dit el Marco, abans també ho he dit jo, que podria haver passat perfectament per declaració de la Junta de Portaveus, perquè no parla en cap cas de Sant Cugat, i sorprèn quan el grup proposant és precisament qui lidera, com he dit abans, doncs l'àrea d'habitatge en aquest ajuntament. Si almenys aprofitessin l'ocasió, no?, per posar en valor la feina que en principi estan fent, no?, que tan convençuts estan del seu compromís, doncs com a mínim podrien haver tret pit d'aquestes polítiques que estan aplicant a la ciutat. És a dir, que qui té el govern, qui el govern té les competències d'habitatge a Sant Cugat, es presenta aquí per explicar-nos no el que farà, sinó a demanar-se a si mateix i a altres institucions que facin coses. Nosaltres creiem que aquesta moció és víctima del relat, perquè fa una cosa que és fer grans discursos sobre habitatge. O sigui, perquè una cosa és fer grans discursos sobre l'habitatge i l'altra és molt diferent, és tenir capacitat per transformar la realitat i no fer-ho. Nosaltres agraïm, evidentment, la feina del jovent republicà en la defensa de l'habitatge digne, però ens agradaria doncs, que el seu partit, el que presenta aquesta moció, traduís aquest compromís en accions concretes i no només en declaracions i intencions com la que ens han presentat. Nosaltres avui amb aquest tema ens abstindrem.
Gràcies. Per part del grup municipal de Vox, el senyor Marcos Rodríguez.
Gracias. Bien, estamos ante una moción presentada por el partido que hasta hace unos meses presidía el gobierno de la Generalitat y ostenta la concejalía de vivienda en este municipio. Parece que no han tenido en sus manos el poder gestionar este tema ni en esta legislatura ni en la pasada con su alcaldesa Mireia Ingla de Esquerra Republicana. Estamos simplemente ante un brindis al sol, sin ninguna medida concreta, muy en su línea. Hay que trabajar en medidas concretas y efectivas. Ya hemos reclamado en este mismo pleno medidas concretas para abordar el problema del acceso a la vivienda, con una diferencia muy marcada con ustedes. Nosotros queremos que nuestros jóvenes y familias puedan llegar a ser propietarios de su hogar, puedan llevar a cabo su proyecto vital. Ustedes provocan y fomentan la inestabilidad, poniendo trabas a la compraventa. Ustedes siguen en la línea de las políticas de vivienda que ha hecho la izquierda y la ultraizquierda en Cataluña y en el resto de España, y que nos ha traído a la situación actual, con medidas que pretendían frenar el incremento de precios y la especulación y que han conseguido exactamente lo contrario. Ustedes son los cooperadores y culpables de la situación actual. Por eso nosotros vamos a votarles en contra. Gracias.
Gracias. Per part de la CUP, el senyor Marco Simarro.
Gracias, bona tarda. Bé, d'aquesta moció, tot i poder compartir algunes o bona part de les coses que s'hi diuen, és veritat que i aniré una mica en la línia del que explicava el senyor Gutiérrez, és una moció que és molt de part i que suposo que Esquerra necessita per marcar perfil. Ho fa a través d'una proposta del jovent republicà, que és molt legítim que es faci, però clar, hi ha algunes coses que et deixen una mica sobtat, no? O sigui, el govern de la Generalitat al darrer hi havia Esquerra Republicana, a l'estat espanyol s'està donant suport gairebé incondicional al govern d'allà sense masses fruits en termes d'habitatge, i farem algunes consideracions més enllà potser de la moció mateixa. Sobre l'habitatge, la nostra posició és clara. Nosaltres pensem que el mercat és incapaç de garantir l'accés universal i en condicions dignes a l'habitatge. Llavors, per això sempre diem que calen moltes mesures i en paral·lel. Calen regulacions per contenció de preus, gran inversió en habitatge públic, calen mesures paral·leles com, per exemple, podria ser una renda bàsica universal que doni més capacitat econòmica a les famílies, caldria regular amb convicció el lloguer de temporada i que no fos un nou nínxol de mercat, caldria planificar més i especular menys, inclús per nosaltres caldria parlar del règim de la propietat i com aquest, en relació a l'habitatge, doncs genera grans desigualtats en funció de si s'és o no s'és propietari. Llavors, més enllà d'això i de la diagnosi que es fa a la moció, que podria, com dic, podríem compartir algunes de les coses, es fa menció des d'un lloc molt mirant-se a si mateix, autorreferenciant-se en accés, i compartir el que es deia abans per part del grup d'en Comú Podem. El que no es pot fer és voler aplegar suports polítics més enllà d'un mateix, però només parlar d'un mateix i deixar fora tothom, tota la resta de gens que treballen en aquesta qüestió. I més enllà del contingut en si de la moció, hi ha una cosa que ens preocupa i molt, i aquesta moció o el debat d'avui posarà de manifest, o la votació, diguem-ne, posarà de manifest i constatarà la divergència profunda que hi ha entre els dos partits de govern a la ciutat. No? Una divergència que és problemàtica perquè afecta en com el govern aborda i prioritza l'emergència residencial que vivim a Sant Cugat. Nosaltres a Sant Cugat ho hem dit en diverses ocasions, sabem que genera malestar a Esquerra, ens sap greu, però no podem deixar d'estar de dir que el govern de Junts i Esquerra no prioritza les polítiques d'habitatges tal com creiem que s'hauria de fer. I el que demostra el debat que estem tenint avui o que acabarem de tenir avui és que el problema és un desacord polític ideològic de fons, i mentre Esquerra doncs, continua pensant que està fent tot el possible en aquesta matèria, doncs, nosaltres pensem que obvia que Junts té molt més pes al govern i és un problema a l'hora de prioritzar les polítiques públiques d'habitatge que nosaltres creiem que l'Ajuntament de Sant Cugat necessita. I podríem posar alguns exemples, canvis en la planificació d'alguns projectes importants d'habitatge, reduint el nombre final de pisos públics, parlem de les promocions del carrer Andana, parlem de Regull, parlem del desenvolupament de Can Ametller, No hem vist tampoc cap avenç en relació a algunes de les mocions que sí s'han aprovat, i agraïm que se'ns aprovin algunes, però no hem vist res per regular el lloguer de temporada de la ciutat, com tampoc per fer aflorar pisos buits a la ciutat per posar-los al parc públic d'habitatge o al parc assequible. I darrerament, doncs, la setmana passada vam conèixer que Junts fa una demanda de tornar als 10 anys d'empadronament per poder accedir a un pis de Promusa, tornant a restringir l'accés a l'HPO, al nostre pre, i no sabem si això també és una divergència més a dins del govern. Llavors, aquesta moció i aquest debat constata que totes aquestes diferències entre els dos partits de govern amb un tema tan delicat com la qüestió de l'habitatge, i amb una primera gira, en el seu moment sí que havíem pensat que donarien suport a la moció, però acabant de treballar la intervenció i rellegint-lo i pensant-hi, doncs nosaltres ens abstindrem.
Gràcies. Per part del Partit Popular, el senyor Álvaro Benejam.
Vaig jo.
Sí. El senyor Alfredo Bergua. És que he vist que mirava el senyor Benejam i he pensat que ho feia ell. Endavant.
Sí, doncs una prèvia, perquè ja, bueno, ja s'ha dit, no? En xoca que una part important del govern municipal, en aquest cas Esquerra, que ostenta precisament la regidoria d'habitatge, presenta una moció sobre una qüestió de la que se suposa haurien d'estar d'acord i treballant en la mateixa direcció i sense matisos. I com que es veurà, doncs no ho estan. I a més, com s'ha dit també, és que vostès, senyors d'Esquerra, són part del problema i per tant responsables de la situació que vivim a dia d'avui, ja no només a Sant Cugat, sinó també a tot Catalunya. I sense els sis de Pedro Sánchez, doncs també podem estendre-ho al reste d'Espanya. Com ja els hem dit en moltes ocasions, i el nostre discurs no canviarà, el problema de l'habitatge a tot Espanya està ocasionat per una falta enorme de l'oferta, tant de compra com de lloguer. I aquest problema els han ocasionat les seves pèssimes polítiques d'habitatge. Ens han portat fins aquí amb la persecució i criminalització en un primer moment dels constructors, posteriorment dels fons d'inversió i els anomenats grans tenedors, i més recentment ja comencen a culpabilitzar tots els propietaris, perquè la seva política és buscar culpables i no solucions. Continuen insistint en aprofundir en les seves polítiques, que l'únic que porten és fer més gran el forat en el que ens estan ficant com a societat. Durant l'any 24, a Catalunya es van entregar 13.210 habitatges, segons dades de l'Associació de Constructors i Promotors de Catalunya, un 4% menys que el 23, i molt lluny dels 25.000 habitatges que caldria per cobrir el dèficit. Respecte a les BPO, segons el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, dels 17.429 visats d'obra concedits, només 2.883 són de protecció oficial, el que contrasta amb la promesa de Salvador Illa de construir 50.000 pisos socials en 5 anys. El mercat de lloguer dir que se l'ha encarregat amb la grandíssima col·laboració dels governs català i espanyol, i els qui governen i els seus socis. Les seves regulacions han provocat el pànic a tots els propietaris i el resultat és que treuen els habitatges del lloguer. Una de les noves ocurrències són els contractes de lloguer indefinits, que sigui l'inquilí el que decideixi quan abandona el pis, en una clara confusió del que és un lloguer i el que és un ús de fruit. Realment tenen vostès un greu problema amb el dret de la propietat privada. I la moció també ens parla de que certes organitzacions facin el paper de gurus intel·lectuals en el problema de l'habitatge. De veritat que l'Associació de Llogateres, que s'autoproclamen com a sindicat, ha de ser qui decideixi les polítiques d'habitatge? I hem vist a Barcelona la seva darrera actuació, defensant els drets dels inquilins de la casa Orsola, amb una situació econòmica que no els col·loca precisament al risc de l'exclusió social, i davant un propietari que volia fer amb la seva propietat el que li doni la gana i que la llei li permeti. Després de protestes i manifestacions, l'alcalde de Collboni cedeix el seu xantatge i anuncia que comprarà tota la finca, creant per una altra banda un perillós precedent en l'actuació pública respecte a la seguretat jurídica als immobles i als seus propietaris. Però aquí és on el sindicat de llogateres va viure la seva particular república dels 8 segons, quan celebren la compra per part de l'Ajuntament, però en el moment de conèixer el preu que ha tingut l'operació immobiliària els hi canvia l'expressió, que d'una altra banda el que fa és mostrar la seva veritable cara, perquè el que realment volien era pagar com a molt la voluntat de quedar-se a la finca, no el preu que realment té. Volien fer un expropiese en tota regla. Aquest ha de ser el model a seguir? Nosaltres creiem rotundament que no. Mirin, el problema de l'habitatge només s'arreglarà fent un gir de 180 graus al plantejament actual. incrementar l'oferta, disposar de més sòl per construir, fomentar la rehabilitació, alleugerir la burocràcia, acabar amb la inseguretat jurídica, legislar contra les ocupacions il·legals, avançar la col·laboració pública-privada o avalar els joves per tal de que puguin emancipar-se, entre d'altres mesures que des del Partit Popular defensem i ja estem aplicant on allà governem. Votarem en contra.
Gràcies. Per part del PSC, la senyora Elena Vila.
Sí, gràcies, alcalde. Bé, em sap greu, senyor Duc, però em reiteraré, perquè avui ens trobem en una situació, si més no, inaudita, i em permetrà que ho digui així. El partit de govern que té la responsabilitat directa de l'habitatge Sant Cugat es presenta al ple una automoció sobre habitatge. Reconeixeran que això, senyor Duc, és com a mínim curiós, per molt que argumentin que ho presenten les seves joventuts del partit. Estem aquí, entenc, per parlar de polítiques d'habitatge a Sant Cugat i aquestes depenen de vostès. Per tant, doncs, crec que hi ha algun problema si no tenen sintonia amb les seves joventuts. Doncs a mi em preocuparia molt. Bé, i entrant en matèria, certament la seva moció té uns objectius molt ambiciosos, si em permeten la ironia. Els seus acords són expressar, refermar, instar, reafirmar i reclamar. Tenim present que vostès ostenten la regidoria d'habitatge, potser haurien de centrar-se en licitar, en finançar, en construir i en entregar habitatge assequible a la ciutadania. Jo els hi repeteixo, el que esperem d'un govern no és que expressi preocupació ni insti altres administracions a fer la feina. Esperem que governi, que posi en marxa polítiques ambicioses per solucionar les preocupacions de la ciutadania. Això és el que està fent precisament i se l'ha citat Salvador Illa a la Generalitat de Catalunya. Millor no parlem, perquè vostè ho ha apuntat, però millor no parlem del que han fet vostès, Esquerra i Junts, en matèria d'habitatge a Catalunya, quan la competència d'habitatge és de la Generalitat de Catalunya els darrers 10 anys, ja els hi contesto jo, pràcticament res, com porten fent aquests 2 anys el govern de Sant Cugat. Però miri, senyor Duc, i parlant de preocupacions, jo els hi vull fer una pregunta concreta sobre habitatge a Sant Cugat. Ja han decidit si participaran a la reserva pública de sòl per habitatge assequible que està impulsant la Generalitat? Si poden registrar solars que ja disposen de promotors, solars sense promotor o promotors privats. S'obriran després una convocatòria pública d'ajuts a partir de 500 milions d'euros anuals per operadors públics i privats que construeixin habitatge protegit. És una oportunitat que creiem des del nostre grup que no podem deixar escapar. La deixaran vostès escapar? Mirin, com els deia, els hi repetirem les vegades que calgui. Sant Cugat necessita solucions reals en matèria d'habitatge i aquestes solucions depenen de la seva capacitat de gestió i de la seva voluntat política. Gràcies.
Gràcies. Per part del grup municipal de Junts per Sant Cugat té la paraula el senyor Àngel Pedrós.
Sí, gràcies, alcalde. Estem parlant de dret a l'habitatge. El dret a l'habitatge és un dels serveis bàsics de l'estat del benestar? Quan hi dedica l'estat espanyol amb aquest servei, si és un servei tan bàsic? I dic el 0,24%. El 0,24%. Sabeu quan es dedica a sanitat? Quan es dedica a educació? S'hi dedica, doncs, els últims anys, s'hi ha dedicat un 3,33% i un 2,36%. Llavors, clar, diem, ho hem de fer tot des de la ciutat. Jo crec que des de la ciutat això no es pot fer. La ciutat té els instruments que té i pot actuar amb aquests instruments. Però quan estem parlant d'aquests percentatges de 0,24% o 0,29% del pressupost, això es pot comprovar, i aquí agraeixo la col·laboració de la càtedra de la Universitat Politècnica, Pompeu Fabra, la seva càtedra d'habitatge, que això es diu claríssimament. Clar, aquest programa sorgeix quan fa 10 anys es va fer el Real Decreto 233-2013 que l'Estat posa fi a la subsidiarització dels préstecs destinats a habitatge, lloguer i compraventa. A partir d'aquell moment cau completament a l'habitatge protecció. Aquí a Catalunya es va poder aguantar una mica perquè el pla estatal de la vivenda, doncs aquí va fer 202 qualificacions definitives d'HPO i de la Generalitat se'n va fer 957. O sigui, per molt que la Generalitat faci un esforç pressupostari important, mai tirarà endavant perquè els impostos i la recaptació ve de l'Estat. I això és així, i això és així i està estudiadíssim. O sigui, el sobreesforç de la Generalitat no pot compensar l'insuficient esforç que l'Estat, que és qui recapta alguns dels impostos, destina amb aquest tema. Aquest punt número 1. O sigui, a nivell pressupostari, des d'aquí es pot fer política de sol des d'un ajuntament. Evidentment que es pot fer política de sol. O que no es pot tindre molts diners per fer el que realment necessita. L'Estat tindria que pujar els impostos, el PIB tindria que pujar 5 o 6 vegades, o si no, no es pot donar resposta al que necessita la societat. Això és així de fàcil, jo no ho dic, ho diuen els estudiosos, eh? Jo no sóc aquí un guru, vull dir, això ho diuen els estudiosos. Ara bé, dius, el que està fent el senyor Illa és interessant i si ens volem apuntar, evidentment que sí, clar que sí, que és una bona iniciativa, evidentment que sí, clar, com no serà una bona iniciativa dedicar els esforços a generar habitatge quan a l'Estat li costa molt, però tampoc és que no diga que faci bé o malament, eh? Senzillament dic que potser tampoc pot, o sigui, perquè es necessita molts més diners per tirar endavant aquest tipus de polítiques. Punt número 2. Si mirem aquí quants habitatges s'han fet aquí a Catalunya els últims anys, doncs el 34% els ha fet l'incasol i altres operadors, són 13.320. El 66% l'han fet els privats. L'han fet els privats. On és la iniciativa pública fent habitatge de veritat per resoldre els problemes de la ciutadania? On està? No hi és. No hi és la iniciativa pública. Primer, per què? Perquè no han vingut recursos de l'Estat. I segon, perquè no s'ha tirat endavant polítiques realment coherents que això ho consideressin un servei bàsic d'un estat del benestar. Així de fàcil. Llavors, clar, o te'n vas a la col·laboració público-privada o público-social, com hi vulguis dir, vale? Per resoldre aquest problema. I és l'única manera. Aquí Sant Cugat tingui opcions de fer-ho? Sí, evidentment. Com es pot fer això? Sol públic i operadors privats. És que no hi ha més. El que trobo que és incomprensible és que tot això es vulgui fer recaure en una iniciativa privada perquè de posar percentatges a les seves promocions, això no té cap ni peus. O sigui, jo dic, no, ara el 30% es destinarà, no sé què, bueno, mira una experiència de Barcelona, meravellosa. Quants habitatges s'han fet? Quants HPOs s'han fet els últims anys? I és increïble. Llavors dic, o som seriosos i ens hi posem en sèrio des dels ajuntaments, intentar gestionar, fer política de sol, perquè els habitatges en definitiva van amb un sol. O fas política de sol per col·locar habitatges, serveis, equipaments i tot plegat. Si no tens sol, ja podem aquí regular tot el que vulguem, perquè regulant no ens en sortirem. Té tota la raó el senyor Bergua quan diu que es necessita oferta. Necessites habitatge i no tens sol per fer, doncs com ho faràs? Necessites sol per fer habitatges. Clar, nosaltres estem a favor de la proposta del senyor Illa completament i ens hi acollirem tot el que puguem, evidentment, eh? Estem en contra de regular, de tanta regulació, que crec que al final fa que el problema encara s'agravi més, eh? I estem a favor de que Sant Cugat, amb els instruments que disposa de sòl públic, pugui contribuir a minvar aquesta problemàtica. Gràcies.
Gràcies per part d'Esquerra, el senyor Francesc Duc.
Sí, gràcies per respondre algunes de les qüestions que han sortit. El primer que voldria dir és que el govern no fem mocions locals. Això jo entenc des de fa temps, diguéssim, el govern d'aquesta ciutat mira de no fer mocions de temes locals. Ja tenim el govern i per tant podem fer accions directament a partir d'aquí. Per tant, per això la moció que avui presentem a partir del Jovent Republicà, amb els quals doncs tenim absoluta sintonia, precisament és per temes que van més enllà del tema local. El tema local jo crec que l'hem explicat diversos plens, moltes reunions, hem convocat a reunions particulars i sempre hem dit que si algú té més dubtes o necessita més informació que ens truqui i li explicarem tot el que estem fent a nivell local. Bé, a partir d'aquí, si patrimonialitzem per Esquerra el tema dels lloguers de temporada o d'habitacions, i si Esquerra, doncs això, teníem un problema aquí a Sant Cugat i no hem fet res, precisament jo diria que gràcies malauradament pel tema de nova finca a Sant Cugat, des de Sant Cugat es va fer pressió al partit a nivell general i això va concloure amb unes propostes precisament de regulació per part d'Esquerra a la Generalitat. Aquí també tots ens hem de mirar què vam votar en aquestes votacions, perquè aquí també es van barrejar interessos i van fer que moltes d'aquestes aquesta proposta en concret no tirés endavant. Què més? Divergència, no?, de posicionament local. nosaltres com a Esquerra, ara parlo, tenim molt clar el que volem i la feina que hem de fer. Llavors a partir d'aquí creiem que és millor ser el govern que no ser-hi, i per tant poder influir i en la mesura de la nostra força, de la nostra capacitat, arribar a acords amb el govern, doncs, per tirar endavant determinades polítiques d'habitatge. Per tant, aquí estem. Jo crec que si som una part del problema, jo crec que som una part de la solució, i partim d'un lloc d'això de fa uns anys, quan vam entrar al govern, ens vam trobar en un sanguat on no hi havia ni un terreny pràcticament per construir noves promocions d'HPO. Hem estat picant pedra molt de temps, fem modificacions de planejament per tal, i ara comencem a tenir el fruit, comencem a tenir disponibilitat de terrenys per realment poder fer un impuls definitiu amb el tema de l'habitatge. Per tant, en aquí estem. Evidentment, si ens sumarem a les propostes del senyor Illa, evidentment, jo encara diria més, les propostes de l'Illa s'han fet en part també gràcies a les negociacions que ha fet Esquerra i altres partits sobre els temes d'habitatge i sobre la feina que s'ha fet des de l'àmbit d'habitatge de la Generalitat els darrers anys. I en quant a la col·laboració público-privada, doncs entenem que sí, que evidentment també és una possible via, donat que, com deia el regidor, des de Madrid no es dedica al pressupost necessari per fer front d'una manera realista al tema de l'habitatge. Gràcies.
Gràcies. Hi ha alguna intervenció més? Alguna intervenció més per part del Partit Popular, el senyor Alfredo Bergua?
Sí, gràcies. Tres qüestions. Jo crec que el senyor Duc estava una mica incòmode amb aquesta moció, no l'he vist gaire relaxat, estava una mica tens. No sé si vostè sap que... Bueno, en fi, jo li volia comentar, és que vostè com ara parlava de tot el que havien lograt quan vostès estaven aquí en el govern, quan ostentaven l'alcaldia, no? Però és que, escolti, vostè era el regidor d'Urbanisme i té un gran mèrit. Vostè va col·laborar situant a Sant Cugat en el número 1 en el retard de les llicències. O sigui, per tant, jo li reconec el mèrit. I la tercera qüestió, ens sobta que aquí ens portin una moció que ve indagada per les seves joventuts, no? És que nosaltres tenim història amb les seves joventuts com a partit i hem tingut incidents perquè ells molt democràticament van, nosaltres teníem una seu i bueno, ells van atemptar contra la nostra seu, atemptar entre cometes 30 vegades. Vale? Vull dir, a mi, que gent que no creu en la llibertat ideològica, llibertat de pensament, doncs, home, no crec que sigui un model de res i que mereixin per aquí aportar aquí una moció.
Per part del PSC, alguna intervenció? Senyora Elena Vila.
Sí, gràcies, alcalde. No, molt breu. Senyor Pedrós, aquestes dades que ha donat vostè seran dels estudiosos de Junts, perquè jo és la primera vegada que les sento. Però jo em repeteixo amb el que he dit. Governar és no buscar excuses, és donar solucions. I vostès contínuament estan buscant... després les compartim. I vostès contínuament estan posant excuses. Senyor Pedrós, vostè creu que destinar un 1,4% del pressupost de l'Ajuntament, anualment, de l'Ajuntament, habitatge, és intentar solucionar la gran problemàtica, la primera problemàtica que diuen els ciutadans i ciutadanes de Sant Cugat, que és l'habitatge? Vostè realment ho creu? Això és ambiciós, un 1,4%? I després una altra reflexió. Vostè ha parlat de sòl, estic totalment d'acord, però després el senyor Burgaroles argumenta, justifica que ens venguem sòl públic, patrimoni municipal. Bé, jo crec que hauríem de fer una reflexió al respecte. Gràcies.
Gràcies, ho deixem aquí. Passem a la votació d'aquest punt número 39. Vots a favor d'aquesta moció. Vots a favor del grup municipal d'Esquerra. Abstenció. Junts, En Comú Podem i la CUP, en contra. Partit Popular, Vox i PSC. Per tant, aquesta moció no prospera. I encara que sigui amb 8 minuts de retard, però comencem l'audiència pública.